Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Són les 12:20, dimecres 4 de desembre del 2024. I t'estic parlant des de Lleida, com cada dia, des de les 12:20, de dilluns a divendres. Aquesta setmana ve divendres no, eh? Que divendres és festa. Divendres i diumenge. I pels escolars, doncs demà dijous. Escolta, que demà la pràctica totalitat dels centres educatius s'ha agafat un d'aquests dies de lliure disposició del que disposen, amb el qual doncs la comunitat educativa encadenarà aquests dijous, divendres, dissabte i diumenge de festa. Un cap de setmana llarg, d'aquests atractius, per fer alguna escapada, perquè també s'aturen moltes de les competicions d'esport base, i només hi ha una variable que no controlem. Quan ja s'ha alineat tot, que hi ha festa, que no hi ha partits, que no hi ha altres històries, el temps. I quan ve aquest cap de setmana llarg, doncs resulta que també estan arribant paral·lelament avisos de ull, que ara sí que ve el fred, aquell fred que no havia arribat ara al mes de novembre, doncs ara que hem entrat al desembre, sembla que sí. Dic sembla perquè estem parlant de a partir de dissabte o de diumenge, per tant estem molt lluny, estem molt lluny. El que sí que t'explico és que avui hem tornat a tenir boira. Ahir va ploure al vespre, poquet, però va ploure, i aquest matí boira una altra vegada a la plana de Lleida, a la ciutat de Lleida. 10 graus i mitja hores d'ara, la mínima de 6. Humitat altíssima. La visibilitat hores d'ara ha millorat molt. Aquest matí era baixíssima. Ara ha millorat molt perquè la boira ha pujat. Però anem a veure què ens espera pels propers dies. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Clar, parlen a partir del cap de setmana, però és que avui és dimecres encara, eh?
És que encara és dimecres, clar. I encara que tothom faci plans i 4 o 5 dies semblin pocs, per preveure els moviments de l'aire, que és lo més fluido que tenim al planeta Tierra, pues claro, té les seves dificultats. Però com porta ja dies insistint que n'hi ha un canvi de temps, primer he de dir que els primers dies encara, és que encara tenim dijous, tenim
clar,
divendres.
Clar, però això t'ho dic, que està lluny, que ho sé.
I fins i tot el divendres semblarà que ens voldran enganyar, perquè hi haurà una pujada de les temperatures important, que ens podia portar a la plana de Lleida amb permís de la boira, que potser, encara que poden tenir encara demà, i a primera hora marxaria amb una mica de vent i podien enfilar-nos a 18, 19 graus. Bueno, una bestiesa, però després fer el gran canvi, el gran tomb de cara a diumenge. Sembla que una glopada important de massa d'aire polar, de procedència polar, con recorregut de nord a sud, arribaria a final de, molt final de dissabte, ja tant al final que gairebé podem dir diumenge, i clar, el primer que topen és la cordillera Cantàbrica i el Pirineu. I doncs la cara nord del Pirineu, pues, a partir de diumenge, bueno, és millor portar cadenes si un vol voltar per allí. Vendria acompanyada de forts vents, la cota de neu se desploma a totes les cotes, sobretot de la cara nord, que amb insistència i persistència, perquè primer ve de nord, però després anirà girant ja dilluns, dimarts, a més continental. Continental vol dir més freda, però amb menys humitat. Però sí que els gruixos de neu se podien acumular, gruixos importants. Diumenge, com és un dia de tornada, en el record històric tenim la tornada del 9 de desembre de 1990, que va ser un caos. Perquè una nevada brutal va a enxampar als conductors de les carreteres i els va immobilitzar. I van tenir que dormir al cotxe o anar-se al poble que tenien al costat, perquè milers de cotxes sense cadenes, això va passar al 9, que era diumenge 9 de desembre de l'any 90. N'hi havia menys comunicacions, menys mitjans que ara. Que no volen dir que torni a passar el mateix,
no.
Perquè la gent està molt més preparada i perquè no té per què ser la mateixa circumstància meteorològica. Però sí que ens ve una situació de nord, amb vents molt freds del nord, que baixaran les temperatures, molt sota zero arreu del Pirineu, i aquestes nevades a totes les cotes de la cara nord que aniran saltant a la cara sud en dies següents.
Ja.
El diumenge és el dia conflictiu en quant a començaria Operació Retor, pues que se trobin mal temps. Si poden avançar-lo una mica abans o, com a mínim, s'enduguin cadenes de funda que és la més fàcil de posar,
sí,
i ràpida.
És tenir una mica de previsió, Armando, que no ens agafi sense res.
Sí,
que
no, sí, perquè molta gent va al Pirineu, encara se trobarà un dia acceptable divendres i fins i tot gairebé tot dissabte, però ja diumenge se ficarà molt rufos. I la setmana següent pues serà una de les més fredes. He estat mirant que portaven des del 2017, el desembre del 2017 és l'únic, el darrer desembre per sota de la mitjana, més fred, amb valor de 6 sota 0 a la ciutat de Lleida. Tots els altres han sigut un poc freds. És a dir, que portem 7 anys, com qui diu, que no tenim una fredorada important al mes de desembre. I que duraria tota la setmana. I que aniria donant toms, podria acabar nevant en jocs de baixa cota, fora del Pirineu.
Anirà donant toms. No em diguis això, que a veure si encara ens plourà aquí a la ciutat.
Encara podria passar més coses, però que en principi ve una tongada de dies, 7 dies com a mínim de fred. Rigorós,
que
com no tenien des de fa 7 anys, al mes de desembre.
Armando, com que divendres et dono festa, doncs ja parlem la setmana vinent,
la setmana que
a veure com estem.
Així? En esta fredora.
Ja ho tindrem, això. Armando,
d'acord.
Bon cap de setmana.
Igualment a tothom, bon cap de setmana.
T'explico ara la nostra notícia econòmica del dia, i és que les parròquies de la diòcesi de Lleida han recollit més de 30.000 euros a través de la col·lecta especial que es va fer el passat 24 de novembre per destinar-los a ajudar els afectats per les conseqüències dels aiguats que van afectar ja fa un mes al sud-est d'Espanya, especialment l'àrea de València, la dana aquesta de València. La xifra encara és provisional i pot créixer una mica més perquè falta comptabilitzar les aportacions d'algunes comunitats. Des del Bisbat de Lleida es vol expressar l'agraïment a la generositat de la comunitat catòlica de la diòcesi davant el drama que estan passant milers de persones i famílies que han perdut familiars o amics i que han perdut o vist malmesos molts dels seus béns més preuats. Aquí a la cadena COPE ho escoltàvem, gent que ha perdut la casa, els negocis i les dues coses. Per tant, han deixat de ser foco informatiu, però les necessitats segueixen allí i se'ls ha d'ajudar. I des del Bisbat de Lleida doncs s'ha fet aquesta col·lecta que ascendeix a més de 30.000 euros. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Doncs fem una pausa ràpida i parlem de llibres.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado, 974-47-1438.
René Flor, som especialistes en espècies i productes naturals de proximitat, amb més de 100 anys al vostre costat. Recordeu que som al carrer Lluís Companys 32 i que també ens podeu trobar a www.especiesenlleida.com. El nostre telèfon és el 973 26 30 18 i el correu reneflor@reneflor.com.
René Flor us desitja bones festes i feliç any nou.
Lleida.
I ara ja és l'espai en el que parlem de llibres, després d'haver superat ja la setmana del Black Friday, del novembre, i ja encaminar-nos al desembre. El desembre és un mes d'aquells, mira, no sé, potser quan et fas més gran no el vius igual, bueno, segur, no el vius igual, però quan és petit el desembre és un mes molt maco, és el mes en el que ja arriben les vacances de Nadal, deixes d'anar a l'escola, és la primera parada des de que has començat el curs. Però a més, ve totes aquelles reunions familiars amb cosins. Clar, jo això ho dic des de les meves vivències. Jo tinc molts cosins i d'edats similars i, per tant, era ideal, escolta, et trobaves i després venen, doncs, cal tronc i aquestes històries i els regalets. Però nosaltres anem a parlar de llibres des de la Llibrera't amb la Anabel Ramos. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Que no sé si també t'ha canviat la percepció de com vius o com t'arriba el desembre amb els anys.
Bueno.
A veure, no em diguis que amb 8, 9, 10, 11 anys era un mes
més, sí.
Molt maco.
Sí.
Bueno,
sí,
ja
quan ets petita, sí, la cosa es veu d'una manera. I després, a mesura que te vas fent gran, les veus d'una altra manera.
Es veu d'una altra, però...
Es veu d'una altra manera.
I, a veure, i té moments nostàlgics i tristos, sí, perquè...
Jo no sóc gaire nadalenca, també t'he de dir.
Ho sé.
Ah, vale. No sóc gaire nadalenca. Jo el mes de desembre vull que passi ràpid, o sigui, allò pim-pam.
Però no és massa nadalenca pel que s'ha anat afegint aquests darrers anys a les festes o per la festa en si?
Bueno, no ho sé, perquè suposo també per lo que s'ha anat afegint. També per mi és una època trista, per coses personals, lo que deies tu abans, no? Depèn de com ho hagis viscut tu, doncs per mi és una època trista. Llavors, durant un temps fas, quan tu ets petita no te n'adones molt de què va el rotllo, després quan tu tens criatures al teu càrrec fas una mica també el paper i tot, però un cop ja s'ha descobert el pastel, no? Allò de dir, bueno, ja tenim aquí, ja sabem de què va grans, deixem-ho córrer perquè a la mare no li fa gaire gràcia. Bueno. I bueno, m'agrada la gent que ho viu amb molta il·lusió i amb molta alegria, però per mi, pues no sé.
Bueno, no, per això deies que això és molt personal, també.
Sí, cadascú
té aquestes dates marcades d'una manera o d'una altra.
Depèn de com hagis viscut.
I, a més, hi ha experiències que van sobrevenint a la vida que t'acaben marcant.
Clar, després jo, per exemple, la família tampoc no l'he tingut molt a prop, perquè tota la meva família és d'Extremadura, llavors tot això, no ho he tingut, llavors... Per mi, el dia 26, me menjo qualsevol cosa, saps? Que vull dir que no...
Bueno, el que ha sobrat el 25.
O el que ha sobrat el 25, sense problema, el que sigui, una sopa i un ou.
A casa dels meus padrins era festa major per això, escolta.
Clar.
El que havia sobrat del dia 25. Vinga, anem a apanyar aquí un bon dinar.
Bueno, va.
Vinga, dit això, hem començat el desembre. Ja ho sé que és època de fer mil regals. Es pot regalar un llibre, també.
Sí.
Es pot regalar un llibre, es pot regalar experiència. És el que vulguis, però un llibre també es pot regalar. I per exemple,
jo regalaria el llibre de l'última novel·la de la Maria Climent, que és A casa teníem un himne, que la vam tenir la setmana passada aquí a Lleida, a la Biblioteca de Pardinyes, que vam estar comentant el seu llibre, aquest llibre, amb el grup de lectura, amb les usuaris del grup de lectura. I per què regalaríem aquest llibre? Per què hem de llegir aquest llibre? O perquè és un llibre que barreja l'humor i el sarcasme amb traumes familiars, no? I amb la història d'una mare i dues filles que se troben després de 15 anys sense veure's a la Toscana, a Itàlia, i per posar una mica d'ordre o de rendir una mica de comptes de la seva infantesa, de la seva vida i de resoldre o intentar resoldre els perquès de les decisions que ha pres en aquest cas la mare i de quines decisions han pres les filles i com això els ha afectat. Les filles són grans, la petita té 35 anys, la gran 42 i la mare està ja jubilada i està vivint a la Toscana una jubilació fantàstica.
Ah, ja està vivint allí.
Està vivint allà. O sigui, la filla, la mare va marxar quan fa 15 anys a Toscana. Sí, va marxar. Aquí us quedeu, ja sou grans. Bueno, ja, aquí us quedeu, ja sou grans, bueno, ja podeu fer la vostra vida. No me necessiteu.
És un trajecte vital molt idíl·lic, me'n vaig a la Toscana.
Sí. Bueno, clar, idíl·lic, però té uns motius. És a dir, per què la mare va agafar, no? I va marxar cap a la Toscana fa 15 anys
llegint el llibre.
Què és la part, diguéssim, que te fa llegir molt bé aquest llibre? Doncs que hi ha moltíssim humor, que hi ha molta ironia, que està explicant coses quotidianes que podem sentir-nos identificades o identificats, que sí que és veritat que les tres personatges, les tres protagonistes estan portades molt a l'extrem perquè són una família bastant atípica, però que pots entendre-les, comprendre-les i estimar-les, tot i que estones te semblin una mica histriòniques, però sí. Després també, la Maria Climent és escriptora traductora catalana i és llicenciada en traducció i interpretació, i tot i que va néixer a Barcelona, ella s'ha criat a les Terres de l'Ebre. Llavors, aquest llibre reflexa molt també la vida amb un poble petit de les Terres de l'Ebre, no? A més, en concret, de la comarca del Matarranya, que està pegant a les Terres de l'Ebre.
Que és molt maca, per cert.
Sí. Curiositats de la vida, l'altre dia me va arribar per Instagram, aquestes coses que passen, no?, que t'arriba per Instagram. Visita la Toscana catalana o la Toscana aragonesa, perquè és just la comarca de Matarranya, que és aragonesa, però té una part
que entra
a Catalunya.
Sí.
I és la Toscana aragonesa o catalana. Mm. I justament és el poble on estava, o en aquesta comarca, està el poble on estan situades els personatges de la novel·la. Que, a més, la mare va anar a la Toscana italiana.
A la de veritat.
A la de Toscana de veritat. I penses, ostres, quines coses...
Nos espien.
Sí, bueno, no sé, és que ja, jo penso que és l'univers, que vull creure que és l'univers que te va posant les coses, a més, no sé, això és el que vull pensar jo.
Molt bé.
En fi, us recomano molt aquesta novel·la, és una novel·la breu, són 200 pàgines, se llegeix molt ràpida perquè està escrita a tres veus, vull dir, tota l'estona estàs veient...
La mare i dues filles.
La mare i dues filles, estàs llegint el que pensen, el que senten i el que han fet aquestes tres personatges, i s'ha escrit així, d'aquesta manera, tres veus.
La setmana passada us va visitar.
Sí.
A on veu anar?
A la Biblioteca de Pardinyes.
I això amb un grup de lectura.
Amb un grup de lectura.
Perquè havíeu llegit aquest llibre.
Aquest llibre, sí.
I què tal?
Molt bé. Molt bé, molt bé.
Bueno, i la gent, les usuaris i usuaris del club de lectura, del grup de lectura, bé, no?
És un grup de lectura que fem a Pardinyes, a la Biblioteca de Pardinyes, i jo coordino, llavors sempre convidem dos cops a l'any a una de les autores o autors que vinguin a explicar-nos, pues, el procés creatiu, per exemple, de la seva novel·la o per què es van posar a escriure. L'última que va venir, a part de... O sigui, Maria Climent ha vingut la setmana passada, l'anterior va ser la Montse San Juan, que va presentar... No vam parlar del seu llibre La Nosa, l'últim, sinó que vam parlar de l'anterior, de Dues Dones.
Del que vau llegir.
Sí. I molt bé, molt bé, molt bé.
Al principi suposo que costa trencar el gel, però després, escolta, estàs llegint un llibre d'una persona que l'ha escrit i la tens allí al davant. Doncs...
És ideal, perquè pots preguntar-li realment coses que nosaltres... Molts dubtes ens queden, o moltes preguntes ens queden a l'aire, clar. O sigui, molt bé.
Molt bé, doncs la Maria Climent, que és l'escriptora del llibre A casa teníem un himne.
Sí.
Que el títol també... Bueno, suposo que queda desvetllat.
Sí, queda desvetllat. La música és molt important, amb aquesta novel·la, també.
A casa teníem un himne. Com sempre us dic, la Anna Ramos, que avui hem entrat a Peles Braves. L'Anna Ramos ja sabeu que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, que és una persona que et recomanarà la propera lectura, si és que no ho tens clar, i que et dic tot això perquè aquest llibre el tens a la Biblioteca Pública de Lleida, que si vols tastar-lo... jo ara estava buscant en una plana web i diu tiempo de lectura 5 hores. Bueno, això ja dependrà de cadascú, Però, com bé ens ha dit, és un llibre que es llegeix relativament ràpid. Escolta, això en una setmana
en
el tens,
hores.
Tens fet. Ala,
4
venga.
Hores i et poses...
Si, 4 hores.
4 hores i no pares.
A veure. Un moment, que apreto aquí a cómo se calcula. El tiempo de lectura estimado se calcula a partir del número de páginas del libro y la velocidad de lectura media en catalán, que diuen que és de... 238 paraules per minut.
Bueno, no sé.
No t'has medit mai?
No.
Bueno, la setmana que ve t'ho torno a preguntar.
Vale.
Venga. Anabel Ramos, gràcies, bona setmana.
Gràcies, igualment, bona setmana.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergia a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de... Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. Que los dos hagan una inversión por separado cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que parlem ja de noves tecnologies a la meitat de la setmana, una setmana d'aquestes doncs amb un dia menys. Els dies són els mateixos, però hi ha un dia festiu ubicat per aquí al mig i a més estem en època de moltes compres. Per tant, més sentit que mai d'escoltar l'Infocope Lleida, que ens acompanya cada dimecres, camí cap a la una, parlem de noves tecnologies, parlem de seguretat, parlem de com protegir-te i de que estiguis alerta. I de moltes altres coses, d'intel·ligència artificial, etc etc etc. Amb qui ho fem, això? Doncs amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també ho fem amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Jaume, de què parlem avui?
Doncs avui començarem amb un tema delicat, però molt rellevant. Un grup de hackers assegura haver robat 560 gigabytes de dades de l'agència tributària amb el ransomware anomenat Trinity.
Que sí. Nos borren. Que nos borren. Sí, sí. No, no los suyos, los de la hacienda.
Que nos borren a nosotros.
Que nos borren, no? Així no ens trobaran. Doncs per entendre les implicacions d'aquest presumpte atac i com protegir-nos davant possibles conseqüències, comptarem amb l'experta Rosa Ortuño Melero, enginyera informàtica i experta de ciberseguretat i fundadora de l'empresa Optimuntic.
Me preguntaba yo de esta noticia, digo, ¿será porque seguían teniendo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Hombre, hay muchas, ¿eh?
Hombre, hay miles de millones cada, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Sí, pero això sigue siendo la que ho fascina a un usuari, però el seu tema. Però, ostres, amb una empresa com aquestes o amb una agència estatal...
Hay que estar al dia...
O amb una empresa en aquestes vinculades que per allí hagi d'entrar... Bueno, ja ho veurem, ho escoltarem això, doncs, a la tertúlia. A la tertúlia, no, a l'entrevista. Perquè ara sí, a la tertúlia de què parlarem avui? Doncs de l'arribada de la televisió de Digi.
Ah. La carrera por la tele, la carrera por la tele, porque todos están en la carrera por la tele. Lo que pasa, yo creo que hay uno de la siguiente noticia que se lo está llevando, vamos.
Y de la integración de Apple TV Plus a Movistar Plus.
Es que este es el que se lo está llevando todo, ¿eh? O sea, y ahora ya, bueno, ahora lo veremos.
¿Cómo? ¿Que ahora nos donarán Movistar
también,
Plus?
También. Ah. A más, también.
Después lo comentem, Ricard. Noves funcions de Gemini que ja permet fer trucades sense desbloquejar el mòbil.
Y enviar mensajes también, si es la bomba.
No, sí, el següent pas és, tu lo piensas y ya pasará. Sale. Ya pasará.
Pues bueno. Ojito con lo que piensas. Ojito que a veces se piensa una cosa y se dice otra, ¿eh?
Sí, señor.
Y continuamos con Google porque Google Maps está adoptando funcionalidades de Waze. Y acabaremos con una polémica de la ley australiana que prohibeix las xarxes sociales a los menors de 16 años. Y aquí ya estamos...
Qué polémica.
Sí, y aquí ya estamos...
Sí, pero veus,
bueno, en polémica no,
en debat.
Aquí ya estamos en debat.
Lo más natural.
Com podeu veure, també ens en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia. Avui es preveu molt interessant, perquè ja ho heu aixecat les orelles ràpidament i per començar, un moment pel record on en David ens explica aquesta efemèride tecnològica. David, fins en quin any es portes avui?
Pues mirad, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 1995 donde este día marcó el inicio de una revolución en la web tal y como la conocemos hoy día. Fijaros que en 1995, que ya hablábamos la semana pasada, la web estaba en pleno auge. ¿Y quién era el número uno que lo decíamos que presentaba su nuevo navegador? Netscape Communications, ¿no? Ellos lideraban la parte de la web. Había otros que lideraban los gráficos en ese momento, que era Silicon Graphics. Y había otros que se dedicaban al software, que era la empresa Sun Microsystems, que se conoció por el sistema Java. Bueno, pues, ¿qué presentaron y qué describieron? Bueno, pues describieron el JavaScript. Un script un scripting ligero y dinámico. ¿Qué significa esto? Una actualización de nuestra página donde estamos en el navegador, que empezó a permitirnos la interactividad sin recarga de páginas completas. Esto para todos aquellos que utilizábamos y que utilizamos internet desde el principio y empezamos a utilizar las primeras páginas web de compras y demás, veíamos que era, bueno, pues que metías algo en el carrito seguía apareciendo a cero hasta que le dabas al F5, refrescabas la página entera y se volvía a cargar la página para salir S1 en el carrito, ¿no? Es más, en muchas webs nos decían, ojo, para entrar aquí y tener una experiencia completa necesitas instalar JavaScript. Y instalábamos un pequeño programita que se llamaba JavaScript, el cual aparecía como una tacita de café, ¿os acordáis de ella? Era como una tacita, ahí no, que esta tacita precisamente... La ventaja que nos daba era la simplicidad del seguir navegando y seguir navegando sin tener ningún parón y con la información siempre y actualizada al momento, ¿no? El nacimiento de JavaScript ha evolucionado tanto y ha sido tan relevante para juegos, para webs, absolutamente para todo, que hoy día ya JavaScript es algo que viene inherente en nuestros sistemas operativos. Es algo que no tenemos que instalar, es algo que no tenemos que actualizar porque ya se ha introducido y es una parte más de nuestro sistema operativo. Y no es que haya desaparecido, no, es que está integrado y está en el día a día de todas nuestras páginas web. Con lo cual, fijaros si es importante, como cada semana, dar un vistazo al pasado para entender el presente y poder mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1995 amb tot un referent històric com l'efemèride. I mentre l'explicava el David, li estaven brillant els ulls. Sí. Entenc que va néixer amb aquesta vida, que l'ha viscut, que ho ha patit i que ho ha disfrutat.
I hem crescut. Oh.
Bueno, mirar, simplemente la página web, una de las primeras web de compras de tienda fue el Plus Fresh, aquí en Lleida, para poder hacer tal. Y lo primero que te decía es, instálese JavaScript, clique aquí. Y esto estamos hablando del año 2005-2006, no estamos hablando de 1995. Es decir, ya habían pasado 10 años y teníamos que instalarnos este plugin, ¿no?, que la llamábamos.
Vinga, va, ja veieu que és dimecres al migdia i si estem aquí a Copelleda, doncs ara en antena uns tequis, molt friquis. I ara què toca, Ricard?
Doncs ara anem de cap a l'entrevista.
Avui a l'entrevista volem comentar l'anunci per part d'un grup de hackers que assegura haver robat 160 gigabytes de dades de l'Agència Estatal Tributària amb el ransomware Trinity. Per cert, encara Hisenda no ha confirmat aquesta informació, no? Volem comentar-ho amb Rosa Ortuño Melero, enginyera informàtica, experta en ciberseguretat, CEO i fundadora de l'empresa Optimum TIC. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me a parlar-ne.
Molt bé, i benvinguda aquí a Copelleida. Primer de tot, quin tipus d'informació podria haver-se filtrat en aquest hackeig i quines serien les conseqüències per als contribuents afectats?
A veure, en el suposat hackeig, perquè hem de parlar de moment encara d'un suposat, vull dir, perquè fins que l'EAT o admeteixi o ho desmenteixi, de moment és tot que està penjat a la dark web, vull dir, perquè està penjat la informació per aquest grup. Sembla molt real, però podria ser a l'EAT o a través d'alguna empresa que treballés per l'EAT, no? Llavors hem de parlar de suposadament fins que es confirmi i acabin les investigacions que estan fent. I, esclar, les dades que es podrien revelar, no?, i que podrien estar a la dark web o vendre's, són molt importants, perquè ja no només és les dades personals com noms, adreces, que identifiquen totalment a la persona, no?, la DNI, sinó tota la informació fiscal o bancària, tots els ingressos de qualsevol contribuent. Clar, això seria molt, molt perillós per a nosaltres com ciutadans, perquè aquestes dades podrien ser venudes, no? Vull dir, podrien estar totalment en mercats il·legals o podrien estar amb gent que les pogués cercar de la dark web quan estiguessin en venda pública, perquè ara estarien en venda privada, ara estan així. Llavors es podrien vendre en un mercat il·legal o en vendes a algú que et podria extorsionar. Llavors això pot portar molts frauds i moltes suplantacions d'identitat.
Mm-hmm. Com tu molt bé has dit. Com tu molt bé has dit, que és una suposició, vale? Perquè l'EAT encara no ha fet cap comunicat. A més, amb la nova llei de la LOPD, té d'haver un CDO que ho té de comunicar si ha patit aquest hackeig. De moment no hi ha hagut cap comunicació. Però com és possible que una institució tan sensible com l'EAT pateixi un atac suposat d'aquesta magnitud? I quines podrien haver estat aquestes vulnerabilitats explotades?
A veure, anem per parts. En el tema del que comentaves de l'OPD, l'IAT o qualsevol ciutadà o autònom estan obligats a conformar el Reglament General de Protecció de Dades, que es va aprovar el 2016, i Espanya el 2018. Llavors, l'IAT, a nivell de dades personals, està obligat a l'agència, però també està obligat com a administració pública i ente essencial i important, com altres, com hospitals, com universitats, vull dir que tot el que sigui públic, estan obligats al CCNCERT, val? Que és el centre criptològic i és el que regula les administracions públiques amb l'Esquema Nacional de Seguretat. Val? Que això, si ho fiquem, que anem amb retras d'aprovar la directiva de la NIS 2, vale? Perquè aquí a Espanya anem amb superretras i més el govern, llavors encara, vull dir, ho complica més, perquè la directiva de NIS 2 és per encara més enfortir les mesures que han de disposar aquestes entitats i això encara està pendent d'aprovació, val? Que llavors aquí haurien de, fins i tot, tothom ha de fer-ho, el CCNCERT, amb l'Esquema Nacional, i el CCIRT. Per què? Perquè hem d'assegurar el ciutadà. Hem d'assegurar absolutament el perímetre del país, no? Llavors, les vulnerabilitats que... Per què passa això o què pot haver passat? A veure, suposadament, i el més comú que ens trobem, sinó el més comú que ens trobem és que són atacs a tercers. Llavors, qualsevol de les empreses que aquestes entitats tenen d'administració pública, tenen per plegos, no? per plecs, per contractació, doncs ha sigut vulnerada o no té els controls suficients o no s'han fet els controls suficients des de l'EAT o des de les entitats que treballen per l'EAT. Llavors, el que ens estan trobant és que és sempre a tercers, a un proveïdor tercers que li porta els sistemes o li té que portar el tema del codi o la transmissió d'intercanvis o té les còpies, que sembla, suposadament, que aquí sí que podria ser el cas de l'EAT, no? Que haguessin atacat o agafat informació de sistemes de còpies, no? Llavors, la vulnerabilitat podria ser aquesta d'un accés potser il·legítim als sistemes perquè no ha hagut la suficient protecció, perquè no s'han canviat els usuaris, perquè hi ha molta rotació i no han donat de baixa uns usuaris que ja no estan d'aquella empresa proveïdora, o inclús de software, el software de transmissió de les integracions que no estigués auditat suficientment o que el codi sigui vulnerable. O sigui, ara actualment quasi tots els atacs que tenim són de manca d'actualització o de suplantacions d'identitat, com va passar el del sistema de judicial fa 2 anys, no? Que primer van dir que era la policia, no? I era realment va ser el judicial a través d'un accés il·legal, d'una suplantació d'identitat, d'una infiltració.
Quines mesures hauria d'implementar l'EAT o aquestes empreses vinculades per evitar aquests futurs atacs similars i, sobretot, restaurar aquesta confiança amb els ciutadans?
L'EAT està obligada, igual que totes les entitats públiques i les empreses que treballen per aquestes entitats, estan obligades a l'Esquema Nacional de Seguretat. Què està passant? Que no s'està fent els controls suficients. O sigui, moltes d'aquestes entitats que treballen per les empreses públiques no estan certificades ni auditades anualment ni amb controls suficients. I l'EAT i tots els organismes o empreses que estan obligades a aquests compliments haurien de fer passar aquests controls continus. O sigui, el que estem detectant és una manca de control en els serveis, una manca d'actualització i sistemes encara insuficients. També t'haig de dir que hi ha molt... O sigui, no hi ha tan bon professional. Vull dir, no hi ha molts professionals de ciberseguretat i les eines de ciberseguretat no són com una eina qualsevol i no tothom pot implementar-les o aplicar-les. Uh-huh. Però sí que jo crec que falta control.
Des d'aquí el programa fa molts anys que ho estem predicant, ho estem comentant, sobretot actualitzar els sistemes, posar-nos al dia. Senzillament que hi ha una... que en aquest moment hi ha una necessitat perquè tenim que protegir-nos, no? I vull dir, sobretot,
correcte,
sembla que les empreses no acabin de fer aquest, o moltes empreses no acabin de fer aquest pas. Llavors, vull dir, en el cas que les meves dades personals hagin estat explotades, quins passos a seguir per protegir-me podríem fer?
Aquí el que diria és, bueno, igual que quan ha passat ara, quan va passar també el de la llum o el de la DGT, la gent va començar a rebre molt phishing i smishing que semblaven molt reals, no? Llavors la gent pica. Vull dir, tu agafes i et trobes que, doncs, quan ha hagut també dels de Segur o altres, clar, la gent està clicant a informació falsa, però que és teva, o sigui, realment és teva. Llavors, la gent el que hauria de fer és, immediatament, canvis de contrasenyes continus. Vull dir, canvis de contrasenyes, no tenir la mateixa contrasenya pels mateixos sistemes, no tenir-les en el guardado de contrasenyes a nivell dels sistemes de PC, perquè es queden allà a nivell de les cookies, netejar els historials, llavors, però el més, actualitzar els seus mòbils, actualitzar els seus PCs amb les últimes actualitzacions. Vull dir, és molt important, sobretot, que les persones, els ciutadans, llegeixin, vull dir, abans de fer clic, sigui un mòbil o sigui en un PC, que sobretot agafin, llegeixin. Vull dir, realment aquesta informació era meva, o sigui, jo m'estic trobant que a vegades revisem temes de gent que no té, potser, aquell banc i, en canvi, clica que li diu al banc que té un canvi de compte, no? Llavors, també siguem conscients que les entitats financeres, segons què, no diuen. O sigui, jo l'altre dia escoltava una persona que li havien robat molts diners i, clar, no, és que li van enviar que l'estaven hackejant la compte. El banc, o sigui, no et dirà això per un mail que t'estan hackejant a tu la compte, ho dirà a lo millor a tothom, a tots els ciutadans, no? Llavors hem de llegir més.
Rosa Ortuño Melero, enginyera informàtica, experta en ciberseguretat, CEO i fundadora de l'empresa Optimum TIC. Moltes gràcies per compartir, sobretot, aquests coneixements amb nosaltres i segur que les teves recomanacions ajudaran els nostres oients a entendre millor aquest tema tan delicat. Moltes gràcies, Rosa.
Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
I ara comença
La Tertúlia Freak.
La Tertúlia Freak, Jaume, que ja saps fins on arribem, ara al programa de ràdio, però després ens podeu seguir escoltant al podcast a cope.es/Lleida o a l'infocopelleida.com o a les plataformes principals de podcast que fem la tertúlia extensa. Però aquesta sí que ens dona temps.
Vinga, va, som-hi, perquè tenim un altre operador que se suma al servei de televisió. Digi, fins ara era connectivitat pura i dura, doncs ara tindrem una oferta més. ¿Por qué aquest canvi?
Bueno, es un cambio lógico, ¿no? Es decir, hoy día el consumir la tele, la famosa TDT,
sí,
todos los canales de la TDT, poder incluso consumirlos cuando queramos o como queramos o en un formato digital, es más, no tener ni que llevar ese cablecito de la antena hasta la tele, bueno, pues cada día es algo mucho más lógico y además con el consumo de televisión en pantallas como móviles o pantallas como tablets y demás, bueno, pues es un paso, yo creo que más que obligado, es un paso natural. Entonces ahora puedes contratar DigiTV por 7 euros al mes y dentro de DigiTV vas a tener 100 canales donde tienes todos los canales clásicos de la TDT más estos convenios que van cogiendo con ciertos canales de Fox, de CBS y demás que son muy temáticos, ¿no?
Son a la carta, ¿eh? Es un canal de tele que te posar quan estigui emetent el que t'agrada.
Es telelineal, pero de mes pots reproduir los últims 7 dies.
Exacto, tienes los programas de los 7 últimos días, igual
así,
que tenemos...
Así sí que funciones. Tú puedes ver al teu gust. Sí.
Correcto, como Movistar y demás, ¿no? Ahora mirar el programa este tan famoso que hay en Televisión Española, que llevaba muchos años en Movistar, ¿no? Este programa, las reproducciones que está teniendo a través de la aplicación gratuita de RTVE es bestial, ¿no?
Pues porque coincide en horario de emisión con otra.
Correcto.
Y claro, llavors ya...
Y hay gente que...
Así bueno, los dos.
O ves el fútbol, o de pronto tienes un partido de fútbol en una plataforma cerrada, o te pilla demasiado pronto, a lo mejor. Antes era demasiado tarde y ahora es demasiado pronto. Bueno, pues...
El que está claro es que hay una revolución dentro del mundo de la televisión y de las plataformas, perquè ara, com a mínim, tenim una bona notícia, perquè els usuaris de Movistar Plus, a partir d'ara, tindrem tot el catàleg d'Apple TV dins de Movistar.
Bueno, yo esto a la gente lo que les animo es que se hagan un Excel o por lo menos un boli, un papel sí, sí, y una calculadora.
Y empiecen a sumar y restar, a ver.
Sí, porque claro, es que ojito con lo de la parte de el paquete de series y películas de Movistar. Porque claro, dices, ostras, a lo mejor...
Espera, que lo acabamos de explicar en el podcast esto.
Venga, perfecto.
Per tant, la graella de Preus i tot això...
Exacto, para ahorrar...
Podem veure Apple TV Plus gratuïtament? Sí, però el nostre podcast acabem d'explicar com es pot fer, David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, ara et seguim explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz, des de Lleida demà a les 12:20. Bon dimecres.